I mos posem una miqueta més seriosos per parlar d'una qüestió que mos amoïna, a més va ser de vigència actualitat arran d'una operació de la Guàrdia Civil aquí a Formentera fa relativament poc, una operació antidroga, que va desembocar també amb la desarticulació d'un pis on s'hi prostituïen tres dones. Volem parlar de prostitució i de com fer front a aquesta activitat putera de Eivissencs i formenters i també doncs, visitants que a Eivissa doncs, fan ús d'aquestes dones. Ho farem molt ben acompanyats, no, Rocío?
Bé, doncs sí, sobre la feminització de la pobresa, la prostitució i també la relació de tots dos fenòmens amb la migració és el tema sobre el qual parlarem a continuació. M'agradaria introduir la propera entrevista amb el relat de la coordinadora de projectes de Dona i Violència de Metges del Món a Eivissa i Formentera. He rebut a dones que paguen 700 euros per un llit compartit, per llits calents, llogades a tres persones diferents. Viuen en quartets d'eines i no és una, ni dos, ni tres. Són moltes. Molt bon dia, Rocío.
Hola, bon dia.
Bé, m'agradaria conèixer una miqueta més quina és la teva tasca o la vostra tasca com a organització des de Metges del Món a les Pitiuses.
Des de Metges del Món, el projecte principal, bueno, igual principal no, però sí el que travessa la resta de projectes, és lluitem per defensar el dret a la salut de totes les persones, incloses totes les persones que estan en diferents contextes vulnerables. A partir d'aquí, profunditzem una mica més i a Eivissa, concretament, el projecte principal que tenim és el d'atenció a dones en diferents contextes vulnerables. Inicialment era un projecte d'atenció a persones en situació de prostitució, però la demanda ha anat modificant-se i hem hagut d'ampliar aquest projecte no sols a persones que estan en situació de prostitució, sinó a persones que estan amb qualsevol altra vulnerabilitat. I el propi projecte i la pròpia demanda ha estat que ens posem el focus en les dones, perquè la realitat és que són les més necessitades.
Quines són aquestes característiques, aquests factors de vulnerabilitat que observeu i ateneu en el vostre servei?
El fet de ser dona, de venir de països, migrar de països fora d'Europa, venir de contextos de violència. La majoria de les dones que arriben a nosaltres, que arriben dins d'aquest flux migratori, són dones que estan fugint dels seus agressors. Hi ha moltíssima presència de violència de gènere dins de l'àmbit de la parella o l'exparella, de violacions, d'abusos durant la seva infància, i venen per la búsqueda d'una oportunitat de vida, una manera de poder guanyar-se la vida i poder mantenir les seves famílies. En la majoria dels casos, aquestes dones estan portant la seva casa, fills, i també, en molts casos, les seves mares, pares o altres familiars dels quals se'n fan càrrec.
Quines necessitats expressen les dones a les quals ateneu en el vostre servei?
Pues, necessitats en són moltes i molt diverses. La primera, que és el que et deia, el leitmotiv de Metges del Món, és l'accés a la salut, i moltíssimes d'elles arriben a nosaltres per aquest problema, per les barreres d'accés que tenen al servei sanitari.
Quines ens pots descriure aquestes barreres per qui no conegui quin és el procediment per a poder entrar en el sistema, en aquest sentit, per a tenir atenció sanitària?
Bueno, el primer és que has d'estar cotitzant. La primera via d'entrada és ser persona resident de manera continuada en un territori espanyol, la qual cosa o has d'acreditar a través d'un padró. Tothom coneix, i si hi ha algun despistat o despistada que no coneix les nostres illes, és francament difícil poder empadronar-se amb el tipus de vivenda que tenim, perquè hi ha moltíssimes, però moltíssimes persones que viuen subarrendant una habitació sense contracte de lloguer. Mm. Amb la qual cosa, si tu no tens un contracte de lloguer, un permís del propietari, etc, 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 tots aquests inputs que ens demanen des dels ajuntaments, no t'empadronen. Llavors, si no tens dret al padró, no tens dret a tenir la targeta sanitària. Si no estàs cotitzant, estàs en una situació vulnerable, es pot demostrar a través d'una treballadora social. Mm-hmm. Llavors, el que han de fer aquestes persones és poder accedir a serveis socials municipals o bé amb la treballadora social del propi centre de salut, que això és una informació que en moltes voltes no arriba a la gent i que és important que tothom sàpiga que dins dels centres de salut la figura de la treballadora social també existeix. Mm-hmm. I si la persona d'admissió no t'informa, doncs que siguin les pròpies persones les que sol·licitin el ser ateses per aquesta treballadora social, perquè la treballadora social si acredita que aquesta persona està en una situació vulnerable i no està cotitzant perquè no té feina, no té ingressos, uh-huh. però necessita salut, també se'ls hi pot fer la targeta sanitària. Però la primera barrera és el padró, i això és una realitat uh-huh. que hem de posar-hi el focus, que les administracions han de reconèixer que tenim un greu problema i intentar buscar les formes per poder-lo solventar.
Bé, aquestes persones estan aquí i, per tant, participen de la societat de la illa. Com es guanyen la vida, la majoria o les dones que arriben a tu? Com es caracteritza el tipus de feina que fan?
La majoria de les dones que arriben al nostre projecte o bé estan en un context de prostitució o explotació sexual o bé estan realitzant tasques domèstiques, evidentment sense contracte, amb unes condicions, en moltíssims casos, infrahumanes. D'altres estan fent tasques de cura.
I quines són aquestes condicions que assenyales?
Sous baixíssims, persones que els ofereixen feina, que fan les hores i que quan han acabat la feina no els hi paguen les hores, que això passa molt contínuament. D'altres que fan cura d'una persona gran, per exemple, també en molts casos aguanten el que els estiguin crepant, el que els estigui demanant serveis sexuals. La tendència a demanar a una dona serveis sexuals sembla que està com a l'ordre del dia. I, bueno,
segons ens expliques, estan parlant de persones que es dediquen a la cura de persones i a tasques domèstiques. En canvi, també estàs assenyalant que, a més, els hi demanen serveis sexuals. És així?
Sí, en casos sí, hi ha hagut casos, sí. I aquest estiu, per exemple, també hi ha hagut casos de persones que no podien pagar la seva habitació i el qui està allà en el pis li ha demanat que si no podia pagar-li l'habitació pues, que tuviera acceso ilimitado a su cuerpo.
I bé, en quin moment no, una persona que està lluant una habitació no, que es planteja que aquesta és una possibilitat de proposar aquest tipus de tractes a una persona?
Pues és el que a mi em costa, Rocío, de comprendre. Però és el caire que està prenent la societat en general, no? El creure que tot és possible, que tot està en venda i que posant diners per davant o sobre la taula, diguem l'expressió que vulguem, tot es pot sol·licitar i tot es pot aconseguir.
En aquest sentit, que parles de mercantilització, no, de tot tipus de béns en la nostra societat, és que podríem parlar també sobre la prostitució a les pitiuses.
Sí,
com
sí,
es clar, caracteritza, com es caracteritza aquest negoci, qui són els clients?
Pues els clients són els homes, sense més. No hi ha hi ha alguns estudis, hi ha algunes persones que han definit algun perfil, no? Diferents perfils de poder. Bueno, jo sóc de les que pensa que el sols fet de ser home ja te convierte en potencial putero. Sí. Els homes són els d'aquí, són autòctons, són de l'illa, també n'hi han de fora, també n'hi han de turistes, els homes que resideixen i els homes que venen a disfrutar de l'oci nocturn d'Eivissa, uh-huh, són els consumidors dels cossos de les dones.
I en quines condicions es realitzen aquest tipus de serveis? En locals? Desconec quin és el context en el que es fa aquest intercanvi.
A Eivissa i a Formentera crec que també queden, no sé si un o dos locals, hi ha clubs, està totalment en desús, això sí que és veritat, i més després de la Covid, mm-hmm, és veritat que es van reduir moltíssim el nombre de clubs oberts a les Illes Pitiüses. La tendència majoritària és a pisos i, si no, a domicili, perquè ja també s'ha amazonizado la prostitució i les persones entren, busquen a la carta, uh-huh, i demanen el producte perquè li portin a domicili, pues ja sigui a casa seva, ja sigui al iot, sigui en un restaurant, en un reservat, sigui allà on estiguin.
I com afecta aquest canvi, no, de manera de fer, de manera de prestar els serveis, de manera de contactar la dona amb la persona, amb els clients? Com modifica, com canvia, com fa evolucionar les condicions en les quals exerceixen la prostitució les dones?
Per mi, el principal d'aquest tema és una major invisibilitat de la prostitució, uh-huh, però sobretot la falta de seguretat per les dones.
Uh-huh.
Una dona se'n va a cobrir un servei que li han demanat amb tal adreça, demana un taxi, se'n va a X adreça, ella ha parlat amb un home, però quan arriba allà no sap si se'n trobarà un o se'n trobarà a 12.
Uh-huh.
I no sap quina persona, quin tipus de persona es pot trobar allà. En la majoria dels casos no saben exactament on estan. Pensa que la gran majoria de les dones que estan aquí, o moltíssimes, és la primera volta que venen, o venen només a cobrir places, que li diuen elles, que són 2-3 setmanes de venir, d'estar en una casa i marxar, les van movent constantment, perquè tampoc no acabin de vincular. Per tant, en molts casos, quan surten del pis on estan elles normalment, no coneixen els llocs, no saben on estan, no saben què es trobaran. Per jo crec que és bastant, bastant insegur i bastant perillós per les dones.
És a dir, assenyales doncs que algunes d'elles ni tan sols resideixen a Eivissa o Formentera, sinó que venen per una estada temporal, fins i tot de 2 setmanes.
Sí, 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 fan places.
Bé.
Això ho fan molt sovint.
Bé, parles en aquest sentit, què és el que estan fent l'administració, les autoritats? Suposo que hi haurà moments en els quals doncs, demanin ajuda perquè es puguin trobar en situacions d'agressions, de violència explícita, i com s'atén aquestes dones donada la situació administrativa que esmentaves fa un moment?
La majoria de les dones no denuncia les coses que els hi succeeixen, i et puc assegurar, Rocío, no te'n donaré detalls perquè no soc gens morbosa, però et puc assegurar que els hi succeeixen moltes coses. Hi ha moltes agressions, hi ha molta violència, hi ha molt maltracte per les dones que estan en situació de prostitució i no denuncien, no denuncien per por a la policia i per por a tot el que els hi passarà o els poden imaginar que els hi pot passar després d'una denúncia.
Mm-hmm. Entenc.
Venen a nosaltres, en molts casos, a desfogar-se, que les ajudem a tenir assistència sanitària en el cas de que la necessitin, però no denuncien. En la majoria dels casos no.
Sempre podeu finalment facilitar-los aquesta assistència sanitària?
No sempre, però es procura. Moltes vegades és qüestió de no conèixer els procediments, la figura de la treballadora social, per això ho he volgut esmentar al principi, és una cosa que obre altres opcions, que et pot donar la porta d'entrada a poder accedir a la targeta sanitària, i bueno, molta gent ho desconeix. Jo, abans d'estar amb Metges del Món, tampoc sabia que hi havia una treballadora social dins dels centres de salut.
I com relaciones a aquest context de vida o de supervivència amb els termes feminització de la pobresa i com es relacionen amb la migració?
Bueno, perquè les dones que migren són això, dones, i són pobres. El moviment que les fa moure, el moviment migratori, ve donat per la seva situació social i econòmica, i majoritàriament són les dones les que es mouen per alimentar-se elles, però principalment a les seves famílies.
Per últim, Rocío, un tema doncs, que està a la taula sobre aquesta qüestió, i tu que tractes diàriament amb persones que viuen en aquest context vital, m'agradaria saber breument quin és el teu punt de vista sobre la legalització de la prostitució.
No, jo no estic d'acord amb la legalització de la prostitució. No podria estar mai a favor de legalitzar la prostitució. Estic a favor de l'abolicionisme, estic a favor de donar opcions a les dones que vulguin sortir del context de la prostitució, que en són moltes, moltíssimes, moltes. Donar opcions a aquestes persones, donar-los un permís de treball i de residència, que és el que tothom hauria de poder tenir dret, a poder-se buscar la vida al lloc on pugui o on hagi decidit. Tots tenim dret a moure'ns, tots tenim dret a buscar oportunitats a d'altres puestos. I estic d'acord amb abolir la prostitució, posant el focus en el poder, en el consum. Jo no crec que les persones tinguem dret a accedir als cossos d'altres perquè tinguin una necessitat econòmica.
Bé, Rocío, doncs amb aquest punt de vista finalitzem l'entrevista d'avui, t'agraïm la teva participació en el nostre programa d'avui.
Gràcies.
Vinga, gràcies.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Para curar heridas, no tiene piernas para cruzar la vida, no tiene ojos que le lean el alma, ni tiene oídos para abrazar palabras.